Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bon dia! Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la du Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net, a iVoox, ja sabeu que do dues os, i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Comencem? L'aire que respirem és un vehicle constant de petites partícules que poden influir en la nostra salut i en els ecosistemes. I com l'aire és com l'aigua, barreja i distribueix tot allò que conté. Microorganismes, espores de fongs, pol·len, viatgen a través del vent interactuant amb plantes, animals i persones. Comprendre com es desplacen, quan en circulen i quins efectes tenen és essencial per anticipar al·lèrgies, malalties o canvis ecològics. En combinar meteorologia, biologia i tecnologia, l'aerobiologia analitza aquests components invisibles. Per conèixer quin és el procés d'estudi de l'aerobiologia, tenim amb nosaltres amb Jordina Belmonte. Hola, bona tarda, Jordina.
Hola, molt bona tarda.
Jordina Belmonte va iniciar els primers anys de biologia al Col·legi Universitari de Girona i es va especialitzar en botànica a la UAB, on es va doctorar el 88 amb una tesi sobre pol·len a Catalunya i Balears. Professora de la UAB des del 1982 i titular des del 93, coordina la xarxa aerobiològica de Catalunya i dirigeix el Laboratori d'Anàlisi Pol·linològiques, publicant dades i prediccions sobre pol·len i espores de fong des de 1983. Ha estat directora de l'ICTA a la UAB, presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural i de l'European Aerobiology Society. Ha estat reconeguda com a membre d'honor del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i premi a la recerca del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. No està mal, moltes coses. Jordina, quan estàvem començant, hem mencionat aquest aspecte de l'aire com a vehicle i tu començaves a apuntar moltes coses que ens agradarien que els nostres oients sentissin, no? L'aire realment provoca fins i tot canvis de continent.
Sí, sí, l'aire és ben bé com l'aigua, vull dir, a mi ara em sembla sorprenent que no ho pensés abans, no? Però vaig haver d'esperar a fer la tesi doctoral i anar veient com anava tot per entendre que l'aire és exactament... El que passa a l'aire és exactament el mateix que passa a l'aigua, només doncs, que en un medi diferent. Qualsevol partícula normalment petita, però també n'hi han de relativament gran i fins i tot animals, no?, que es deixen portar per vent cap a una banda i cap a l'altra. Des de que es pot aixecar des de terra amb els petits corrents de convecció que hi han i això els aixeca una mica, hi ha un altre corrent d'aire, etc. Doncs hi ha partícules que s'ha vist que fan grans recorreguts. O sigui, en el cas de pol·lens i espores de fong tenim evidències publicades de tot el continent europeu assassat per masses de pol·len que podien venir des de Rússia i arribar a Anglaterra, per exemple, o de nord a sud, etc., en tots els sentits, i també d'intercontinental. És clar, aquesta, quan el que s'ha transportat són llavors de plantes que siguin molt petites, animals microscòpics, clar, tot això colonitza. No? Vull dir, pot haver format part en temps passats de la colonització de nous territoris o, per exemple, ara que es fonen masses de gel a l'Àrtic, no? Doncs hi ha partícules, espores de fong o llavors de plantes i, evidentment, també animals, però jo d'aquest tema no hi entenc gaire, que arribaran allà amb l'aire i si troben condicions bones s'hi instal·laran.
I prosperaran.
I prosperaran. També és molt interessant, per exemple, que com que el pol·len, que conté el gàmeta masculí de les plantes en flor, és on hi ha la cèl·lula masculina de les plantes en flor, quan aquest és transportat llargues distàncies, si aconsegueix arribar a una flor femenina de la mateixa espècie i és capaç de fecundar l'ovo d'aquella flor, clar, això també és una barreja genètica molt i molt important.
Clar.
I molt necessària, doncs, per mantenir pols genètics que portin variabilitat a dintre les poblacions, etc. És apassionant.
Ah, sí.
En una bona paraula.
I tant. Començarem per això, per la teva recerca, no? Com feu aquest seguiment de pol·len i d'espores de fongs a Catalunya?
Quan jo vaig fer la tesi doctoral l'any 1983, la vam començar, era una època en què, bueno, a Espanya només érem dos que vam començar aquella època a fer aquest tipus d'estudi. Hi havia hagut alguna cosa als anys 50, petita i parcial, feta per alguns metges al·lergòlegs, que jo crec que té molt valor, però llavors, d'una manera una mica sistemàtica, una persona a Còrdoba, la Carmen Galán, i jo aquí a Catalunya vam començar per aquesta edat. I en aquesta època la ciència es feia molt independent els uns dels altres, de manera que nosaltres vam posar aparells captadors de pol·len, perquè tot això sempre ho fem amb uns aparells que agafaran mostra de l'aire.
Filtren aire,
sí,
i agafen, retenen.
I a la mostra de l'aire retenen aquestes partícules que volem estudiar, no? Doncs nosaltres ho fèiem amb uns aparells que vam poder tenir. Un mètode francès, que no era gaire car comprar l'aparell i fabricant els filtres, i un mètode que ben bé va ser buscar un manyà que ens el fabriqués i que només necessitàvem portaobjectes i vaselina. I així em vaig aprendre molt. I a més vaig tenir la sort que teníem un punt a Balears, fins i tot, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, és a dir, una mica pel territori. Que a Catalunya tenim la sort que és molt variat.
Sí.
I el mateix que potser un centre europeu s'avorreix si té 6 punts de mostreig perquè tot té el mateix, aquí la feina era arribar a poder interpretar tot allò que veiem per la diversitat, però n'aprens molt. Llavors, tot això és un període de temps, des del 83 fins al 94, que nosaltres treballàvem amb aquests dos mètodes, el Burkhard modificat que li dèiem i el Kur, i vam anar fabricant i aprenent tot un seguit de dades de pol·len i espora. Però llavors, l'any 92, aquest equip que s'havia anat desenvolupant a Còrdoba, ens van reunir, llavors ja havia començat algun altre punt d'Espanya també a fer estudis d'aquesta mena, i ens vam reunir tots i vam decidir que lo important era que treballéssim tots exactament amb la mateixa metodologia, perquè d'aquesta manera, quan tu fas una base de dades, saps que les coses són comparatives i si no, pues tot té aquell, bueno, però lo millor no. Val. Aquest mètode és més sensible a grans de pol·lens petits, l'altre al gros, i tens aquest problema. Llavors, a partir de l'any 94, que és quan vam tardar 2 anys a poder comprar els aparells, així es va la ciència al país, és quan vam començar a posar els captadors que són del tipus HIRT, que es diu, que són els que ara fem servir a tota Espanya, a pràcticament tota Europa i a molts altres llocs del món com a mètode estàndard. Llavors, aquest aparell, el veus, és com una cafetera una mica grossa, té una panxa sota que hi va un motor i aquest motor fa entrar aire per un foradet, podem regular l'aire que entra i és uns 10 litres per minut, que diuen que és com el que respirem les persones.
I llavors repliqueu en certa manera.
Sí, saps? I d'alguna manera, quan nosaltres recollim la cinta on s'han anat dipositant aquestes partícules al llarg de tot el dia, de manera que nosaltres tenim una dada per cada dia de l'any de cada lloc on tenim l'aparell i que si ens interessa molt podem anar a mirar a l'hora. No ho fem com sempre perquè no tenim diners per pagar prou personal per fer l'anàlisi més precís que requereix més temps, però quan ens interessa recuperem aquella mostra i anem a mirar, per exemple, què ha passat a les 12 del migdia o com hora a hora al llarg del dia han anat, no? A quina hora, perquè les...
Com ho sabeu? A quina hora? Ho aneu canviant?
Sí,
els,
sí, perquè aquest
filtres.
Aparell hem de saber sempre a quina hora el posem en marxa. És molt senzill, a Planes de Sona, Viella, Roquetes, vull dir, allà tenim una persona, bueno, un grupet de persones que saben canviar la mostra, que en diguem, llavors nosaltres cada setmana enviem el que en diguem un tambor, que és un cilindre amb una cinta enganxada, cinta plàstica, untada amb una... Això ho reben, ells ja tenien el de la setmana passada que s'ha estat embrutant, recollint tota la mostra d'aire i fem el canvi. Nosaltres els n'hi enviem amb transportista una deneta i fem que recollin la bruta i que vingui cap a l'autònom.
La bruta, que és...
La bruta, que és el que hi havia a l'aire, vull dir que és ben bé, bueno, el que respirem, el que les plantes s'han estat intercanviant i fa possible que ara estiguin fent oli de les olives de l'any passat, no? Que vol dir que aquell gra de pol·len que ha arribat via l'aire, ha trobat la part femenina de la flor necessària, ha permès que es formés el fruit,
fecundat.
Estem posant l'exemple de l'oliva, fecundat, o l'avellana, o tantes coses, i aquest fruit doncs, és el que donarà peu a que hi hagi una nova planta. Clar, és un procés que el necessitem. El que hi hagi pol·len a l'aire és absolutament necessari, i espores de fongs, és absolutament necessari perquè continuï la vida a la terra, perquè el dia que no hi hagin vegetals, a darrere anirem
tots els altres, clar.
Els animals petits i els grossos, tots.
Sí, sí.
Llavors, és aquest procés necessari que interessa estudiar des del punt de vista d'entendre el paisatge vegetal i l'evolució del paisatge vegetal, és a dir, ja té en si aquesta finalitat purament botànica, diguéssim, no? Però que té aquesta vessant social i agronòmica també tan important. La social, doncs, perquè hi ha persones que amb les proteïnes que hi ha a dintre els grans de pol·len i les espores de fongs, quan aquestes proteïnes queden lliures i els hi entren a la mucosa nasal, als ulls, etc., els hi causa al·lèrgies respiratòries i, per tant, en aquest cas, és un problema que deriva d'organismes, siguin persones, siguin animals, que tenen un sistema immunitari molt i molt actiu i que busca partícules que considera que són dolentes per l'organisme i les combat. I clar, s'equivoca, perquè en el moment de combatre-les, tot el batibull de
reaccions
que genera són les que li causen el problema a la persona, sinó que aquelles proteïnes no tenen més problema. Per tant, d'estudiar paisatge, de poder entendre com va el paisatge, quines plantes pot haver-hi en un futur, en funció de com va el canvi climàtic, vull dir, tot un lligam de meteorologia que ja has dit,
canvis,
etcètera.
Sí.
Doncs també podem treure'n que si nosaltres aquests estudis els fem en entorns urbans, per això tenim els captadors a dintre Barcelona, a dintre Tarragona, a dintre Lleida...
On els poseu? Molt alts?
Han d'estar posats molt alts, perquè clar, si els poséssim a baix, l'aire que els hi arribaria seria molt més limitat, seria el d'aquell carrer, aquella plaça, etc. I en canvi, si el tens a dalt d'un edifici que no tingui parets a prop, quin és l'inconvenient de tenir-ho a dalt? Doncs que t'arriba aquesta barreja que hem dit que ja s'aixecaven, les partícules des de terra, però que segurament acabes trobant sobre, o millor representats, no té per què ser sobre, els arbres, que no pas les herbes.
Clar.
Les herbes patien...
La parietària
La parietària, no? Les gramínies, tot això, els plantatges, tot això que són els blets, les artemísies, clar, aquestes sempre en trobem més poca, però potser si estiguéssim a nivell de terra en trobaríem més. Llavors el que també ens en vam adonar ja l'any 83-84 era que havíem de corregir les dades. És a dir, jo quan faig prediccions o quan explico dades li dono molta més importància o li dono la mateixa importància a 10 grans de pol·len de parietària que a 100 grans de pol·len de xiprer.
Ah.
Perquè uns els tenim arran de nas quan caminem pels carrers i a dalt en trobem menys.
Ah.
Però segur que hi ha aquest...
Un factor de correcció.
Hi ha un factor de correcció que l'hem fet una mica, que el vam fer ja des del primer dia i una mica com podíem, però que llavors, gràcies a tots els metges que col·laboren amb nosaltres, no, els al·lergòlegs i a vegades pneumòlegs i fins i tot d'atenció primària que tenen interès i ens comenten coses, i el que ens escriu la gent a vegades espontàniament apareix algú que et diu alguna cosa, i hem anat intentant fer aquesta modulació per poder informar del que nosaltres trobem que hi ha a l'aire. Fixeu-vos que ho hem d'extrapolar més enllà, perquè mentre s'està recollint, mentre el pol·len s'està recollint a la mostra, lo que jo ara puc dir què penso que hi ha al carrer, però no ho podré comprovar fins que no agafi
mostra.
Els tambors estan tot una setmana dintre l'aparell. Llavors, fins que jo no vegi aquest tambor al microscopi, no podré acabar de dir certament què hi havia, no? Per tant, sempre funcionem així una mica amb les prediccions i fem aquest intent de correcció de què pot estar afectant més en aquest moment. Aquí també s'hi barreja que cada persona té un nivell de tolerància i d'al·lèrgia diferent.
I de resposta, clar.
O no en tens, o ets molt sensible en aquest pol·len i gens a l'altre. Per tant, tot això són coses que finalment els que informem necessitem que les persones ho integrin i que... i que s'ho converteixin a la seva escala. És a dir, jo puc posar dos i algú ja pensar que es trobarà molt malament perquè li coincideix això i un altre dirà, ui, fins que no posin quatre jo això no acostuma a donar-me problemes, perquè una parella a Barcelona és representatiu de tota Barcelona, no. Eh? Vull dir, són coses d'aquelles com la temperatura, que et poden estar dient que fa molta calor i potser depèn de quin racó de la ciutat vius tu, que és més humit o més ombrívol, hi han 3 graus de diferències.
Quins passa, sí. Anna, al Ferró? Parles que persones us escriuen i us diuen que tenen, jo què sé, una resposta a les vostres prediccions. On ho troben?
Ah, val, sí. Clar, nosaltres des del primer dia, que tot era molt més difícil, perquè parlo de l'any 83 i no sé si recordeu com anaven les coses llavors la cosa que vam decidir amb el meu director de tesi va ser, val, doncs, que hem vist això, doncs ara farem una petita nota per dir-ho. I aquí va intervenir el doctor Botey, l'al·lergòleg que en aquell moment era president de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, i ell tenia contacte amb La Vanguardia. I llavors la cosa era que jo, quan era, llavors tot ho feia jo, no hi havia ningú més amb això, doncs quan tenia la idea del què, trucava al telèfon de La Vanguardia que m'havien dit, que era el servei de meteorologia de La Vanguardia, i els hi cantava, parietària, tant, gramínia, un resum, sí, super resumit que posaven, crec que només posava, ho hauria de buscar, fa tant temps, Barcelona i Bellaterra, crec que era, que no posaven tots els punts que teníem en aquell moment, però era així. Llavors, el dimarts, La Vanguardia, a la pàgina del Temps, apareixia una nota que posava aquestes dades, sí, i era aquesta la informació que podíem fer. Després també, en alguns metges, perquè no ens deixaven fer-ho a tot, els hi podíem enviar per fax. Ah. Llavors, a la màquina del fax, anar enviant faxos cada setmana amb el resum del que hi havia. És clar, i com que tot això ha anat evolucionant, no? Ara, en aquests, sí, moments, el que fem és que tenim una llista de distribució que està oberta, que des de la pàgina web tothom que vulgui es dona d'alta automàticament, sí, i es dona de baixa quan vol, perquè evidentment no hi ha, és obert, és perquè, sí, tothom ho pugui utilitzar, no es demana res a canvi. Doncs tenim una llista de distribució que en aquests moments està rondant les 900 persones,
està bé,
que reben al correu electrònic un fitxer PDF amb les dades, amb la predicció de cara a la setmana vinent dels principals tipus de pòlens i de les dues espores que més parlen dels metges, que sobretot és l'alternària i també el cladosporium, i posem aquesta informació, la mateixa exactament, per tots els 9 punts que tenim a Catalunya. Aquesta informació que es pot rebre per correu electrònic directament a la teva bústia, es pot consultar també a Instagram, que després en David, un dels tècnics, es tracta de penjar-la a Instagram, es pot consultar al web, això
quin
està
és el
obert.
Web?
Si el web és https, sí, 2 punts, les 2 barres, sí, i després és aerobiologia.cat.
Des del web fenomensnaturals.net hi posarem l'enllaç perquè els nostres, sí, oients ho trobin.
Sí, perquè vull dir, si els, vull dir que xafardegin, que mirin si els hi pot interessar. Quan entrin veuran que també poden, la primera cosa que poden punxar és aquest PDF, que també hi ha gent que el va buscar directament a la web, i a la web també hi tenim la mateixa informació que hi ha al PDF posada en una altra forma, que és una taula, que jo crec que va molt bé, perquè clar, la idea també és que les persones, i sabem que funciona, que les persones afectades s'autoprotegeixin.
Sí, exacte, es preparin.
Clar, una cosa és que els metges troben la guia del que hi ha a l'aire en cada moment i saben que ens poden preguntar, etc. L'altra cosa és que les persones, a part de saber què hi ha, doncs si tens ocasió d'anar a passar el cap de setmana o les vacances a un altre lloc, potser t'interessa, no? Per exemple, un al·lèrgic a les gramínies no té gaire sentit que se'n vagi a passar les vacances d'estiu a Pirineu, perquè quan aquí ja s'haurà lliurat d'aquell pol·len a l'aire que li causa problemes, se'l pot trobar. Saps? Llavors posem aquesta taula comparativa que queda molt clar que aquí potser aquell nivell és 0 o 1 i allà és 4, per tant tu mateix o endú-te'n els medicaments o decideix que vas allà en un altre moment, eh? Vull dir, també fem treballar la gent, no els hi donem tot. No els hi donem tot resolt.
S'ho poden ells regular?
Sí. Sí, i no hi veus, és increïble, eh? Jo, per exemple, aquest any, amb aquest temps tan estrambòtic que està fent, que sí, de cop et ve el vent del nord, després ve del sud, de cop plou, les plantes pobres van com poden, I allò que dèiem al començament, que el vent et porta el que sigui. I tot i que no vèiem gaire madurs encara les flors del xiprés, que aquesta època a vegades estan ja una mica en marxa i amb concentracions que poden fer mal, ostres, les concentracions en algun lloc es pujaven. I, per exemple, jo a Lleida, que sé que a vegades es dispara ràpid, vaig posar un 3 i em va escriure corrents una persona, un senyor, no? Oh, no sé, perquè jo sóc molt al·lèrgic i encara no ho noto i tal. De manera que li vaig contestar, però la setmana següent, que també m'havien fet una altra pregunta de què podia ser, que les persones al·lèrgiques olivera n'hi havia que es queixaven, quan vaig enviar el correu electrònic vaig posar una parrafada, no? De tant en tant poso alguna cosa explicativa també perquè passen aquestes coses. Que...
Ho fas tot tu?
Aquesta part sí. Quan jo vaig acabar la tesi, que estava de profe, feia no sé quantes assignatures...
Qui va ser el teu director?
En Joan Maria Roure. Joan també professor de l'Autònoma, ara ja jubilat. Sí. Doncs, vull dir que la idea... Jo vaig entrar a treballar... perquè no sembli que tot era idea meva, ni molt menys. Jo vaig entrar a treballar en aquest tema perquè quan em van agafar de professora em van dir però posa't a treballar en un tema de recerca, i aquest tema estava una mica penjat. En Joan havia dirigit una tesina a una molt bona amiga meva, la Carmina Seu, però ella va entrar de profe d'institut i no
va seguir.
Va tardar molt, la va acabar, però va tardar molt. I llavors aquest tema estava una mica a l'aire. I jo, com que necessito fer coses pràctiques, perquè si no potser m'encanso o no li sé, no sé, o no sóc molt bona inventant-me teories, Tot té moltes lectures.
Però Déu-n'hi-do la feina que has fet.
Però,
molt útil.
Però perquè és molt útil, perquè darrere de fer una cosa en ve una altra, i quan a tu no se t'acut, algú t'ho demana. I realment ha sigut un tipus de feina que va molt amb mi. Però llavors, quan jo vaig acabar la tesi, veient que tenia interès, no? que ja et dic, de cara a agricultura, per previsió de collites, que nosaltres no ens hi havíem posat perquè hi havia unes altres persones que ho feien, però agronomia, vull dir, les plagues, els problemes que puguin causar determinades espècies de fongs. Tenia tanta utilitat, i sobretot en salut pública, i teníem tant de recolzament de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, que això és fonamental, perquè molts companys meus de la resta d'Espanya hi ha com una pugna entre metges i biòlegs, que dius, però si hem d'anar junts, si jo com a biòleg o botànica puc dir unes coses, però si a mi el metge no em pregunta què pot tenir aquella persona que viu a tal lloc i que no sé què, a lo millor no me n'adonaré que aquella planta també pot causar al·lèrgia. I hem de treballar conjuntament. Nosaltres sempre hem tingut a darrere l'escai a tope. Vull dir que ens ha anat molt bé aquesta col·laboració aquí. I llavors amb en Joan Roure vam decidir fer-ho com a servei, que ja sempre havia sigut un servei, però un servei on poguéssim tenir persones treballant, perquè jo sola no podia fer tanta feina. I llavors vam formar un equip de persona, que en aquests moments hi han 5 integrants, comptant un becari, un noi que està fent el doctorat, que genial, perquè els que tinc ara ja els hi pago molts triennis, que dic jo, vull dir, fa molts i molts anys que estem junts, treballen molt bé, estem molt ben integrats i la feina funciona molt bé. Llavors, jo coordino tot, jo busco els diners, jo faig cada setmana la predicció, jo estic a les reunions internacionals, la European Aerobiology Society que deies. Jo sóc la científica, diguéssim,
de l'equip.
Buscant, sí, vull dir, buscant què farem per seguir endavant o per publicar, etcètera, amb companys de l'UPC. Quan hi havia la Concepción de Linares anava molt bé, perquè ella també era aquest cap més científic, els altres són els tècnics imprescindibles.
I tant.
Perquè analitzen les mostres, perquè la Sílvia les entra a l'ordinador, la Ruth i en David analitzen les mostres, la Sílvia entra les mostres a l'ordinador, l'Oriol és el que manté tot el tinglado del web que tenim, que podria ser millor, però com sempre, falten mans, i som un equip molt ben integrat i que a més m'agrada perquè no és que jo tingui un esperit de qualsevol cosa que em pregunten o una xerrada que em demanin anar-hi, sinó que l'equip és el mateix. Vull dir, i per tant, jo
està
crec que és perfecte. Sí,
està
sí, he tingut molta sort.
Has fet projectes de ciència ciutadana. com eren?
Mira, el principal i que encara mantenim i que aquest dematí encara en parlava amb la Ruth i en David, és un que es diu Plantes, amb dos T's, que també va venir un dia perquè em van demanar de l'escola, no sabré dir el nom, d'aquí a Barcelona, una escola d'aquí a Barcelona, però que fan màsters, etc, amb temes de desenvolupar webs, és de disseny, l'Escola de Disseny de Barcelona. I doncs em van demanar si un dia els hi podien explicar això que fèiem, perquè en un màster d'uns estudiants havien de desenvolupar una aplicació, a l'època que es van posar de moda les aplicacions, i així es va sorgir. O sigui, vam anar amb la Conxi, vam estar explicant, ens vam estar trencant una mica el cap al què. No es va acabar fent el que jo hauria volgut, però clar, era la pràctica de màster d'uns nois, que també tenen un temps curt. I va acabar sortint aquesta aplicació, que el que fa és, de moment només hi han entrades 10 plantes, perquè com que tampoc ha acabat mai de llançar-se a lo grande, perquè no hem tingut més temps que dedicar-hi, ara és una web app, no una aplicació, perquè l'aplicació ens donava problemes d'anar actualitzant cada any i al final ho hem fet una web app, però es diu Plantes. Si la gent ho busca, Plantes amb dos T's ho trobarà. Llavors, la Conxi sempre deia que les persones adopten una planta. I clar, jo pensava adoptar no és, però està ben pensat, perquè la idea és, d'aquestes plantes que tens aquí que pots informar, tu, les que tinguis al teu entorn habitual, mira si són. Llavors, si hi són, sobretot a l'època que veus que comença a fer la flor, que ja te posem fotos allà dintre, entendre el què, es tracta de que un cop a la setmana, o un cop al mes, depèn, potser durant l'any és un cop al mes, fins que arriba l'època que veus que ja va fent la flor, que aquella època és més intens, tu, aquella planta vas, i la primera vegada li fas una foto i la puges al sistema, en aquesta web app, i aquella planta tindrà un identificatiu. Llavors, tu diràs, et demanarem que diguis si no té flor, si té flor oberta, si té flor tancada o si té fruit. Perquè si no té flor, no fa al·lèrgia. El mapa sortirà, el mapa, allà on tu has dit que hi ha la planta.
Tot això ho teniu geolocalitzat.
Sí, per això tu t'has de geolocalitzar el teu mòbil, vas allà, aquesta és la meva planta, la que jo he adoptat, que deia la Conxi, i no, quan tu diguis que no té flor, sortirà aquell punt, serà de color verd. Tu
més
veuràs
endavant,
que comença
l'evolució
a fer flor, li diràs que té flor tancada i a més faràs una foto i la pujaràs al sistema perquè nosaltres puguem comprovar. Quan tu diguis que té la flor tancada, és a dir, que encara no s'ha obert, sortirà un punt taronja. Quan diguis que té la flor oberta, serà un punt vermell. I quan tingui fruit, si no té flor, que sempre pots marcar més d'una opció, tornarà a ser verd. Llavors, clar, si això ho fes gent pel territori, acabaries tenint a nivell de carrer una idea de, jo què sé, jo sóc al·lèrgic al polen d'olivera i ara m'estan marcant que en aquest parc, les oliveres no són tant a carrer sinó parcs, aquest parc d'aquí veig que està amb taronja o amb vermell, doncs potser me n'aniré a passejar a l'altre parc. La idea bàsica era aquesta. Ens hem trobat que ho fan moltes escoles com a exercici, perquè clar, també és una manera d'aprendre el que és una flor. Clar que les
botànica.
Nostres flors són molt rares.
Són molt, molt petitones, molt poc
són
vistoses.
Són molt petit, vull dir, les nostres flors
les
són rares. No són
sí.
Segurament les que agradarien als nens. Però va, està bé, vull dir, perquè els hi permet entendre el que és un fruit, tot el circuit, i el anem mantenint d'aquesta manera. Clar, seria interessant poder-ho llançar a una escala més gran i d'entrada, doncs, jo vaig estar parlant amb una ràdio del nord d'Argentina que em van trucar si podien fer una entrevista. Bueno, vull dir, i apareix amb un seguiment que fan de webs en un... no sé quina entitat és d'Europa, també, és a dir, ja té. Però, bueno, ens agradaria, potser quan em jubili, que no em falta gaire, a veure si puc...
T'hi dediques més.
Sí, perquè, per exemple, si tu aconseguissis que totes les escoles en un moment determinat, no, que tenen això, que tenen allò, informessin, o una llar d'avi,
també,
els que estiguin... No? En prou forma un... com...
Sí.
Saps? Vull dir, ja dius, ostres, no, però clar, no tens temps de tot el temps. No sé per què és tan curt.
S'escapa de les mans.
S'escapa de les mans. Aquest vola més ràpid que no pas, que no pas l'aire i l'aigua junts.
Sí, les espores. Sí, Jordina, ens parlaves de les plantes que identifiquen. Vosaltres ja teniu predeterminades les plantes que estudieu, que són les al·lergògenes,
sí,
en principi.
Sí.
I quantes són, més o menys? Ens pots fer una petita...
Del nostre web de lo que informem
sí,
cada setmana,
etc. Les que tenim aquí.
Nosaltres tenim una base de dades que hi ha més de 150 tipus de pol·lens diferents i 50 espores diferents i anem descobrint coses, perquè per sort meva jo sempre vaig dient quan parlo amb persones responsables de jardineria, etc, de dir no planteu sempre el mateix, perquè si és al·lergogen hi haurà molta concentració, diversifiqueu i ens fan cas i llavors de cop ens apareixen pol·lens que no hem vist mai i ens costa d'identificar, però està bé. Per tant, tenim una llista molt i molt llarga, però el que informem al cap de l'any potser són 20, com a màxim, perquè són les més habituals. I clar, què hi ha? Parietària, gramínies, olivera... Aquestes al web, per tradició, des de l'inici les posem sempre, tot i que parietària i gramínies duren molt. Olivera és un període curt, però com que vam començar així, jo de moment sempre ho he mantingut. Aquestes estan sempre, encara que l'olivera bona part de l'any estigui a zero, igual, de cara a la setmana següent. Després, clar, el xiprer que dèiem, ho intentaré dir així al llarg de l'any, perquè el xiprer que ja arrenca cap a finals d'hivern i es posa tot el gener i febrer, començant l'any, i amb concentracions molt i molt altes, que a més es combina amb els ginebrons i els càdec, que la gent quan va passejar bosc a vegades, quan coincideix que estan florits, hi ha gent que dintre bosc també té problema, no? amb aquestes cupressàcies que tenen molta capacitat al·lergògena. Després comencen els freixes, que també aquest dia que em preguntaven per les persones al·lèrgiques al pol·len d'olivera, començaven a trobar malament. Clar, la meva explicació era dir, el freix encara no ha florit, però comença ara a començaments d'any, també està parant, però... I el freixa i l'olivera comparteixen proteïnes al·lergògenes, és a dir, que un al·lèrgic a olivera pot estar sensibilitzat al freixa perquè tenen la mateixa proteïna, i per tant, a vegades, un al·lèrgic a l'olivera, el mes de febrer, que les oliveres estan més felices que ningú sense fer més que fotosintetitzar, doncs estan notant problemes, I al revés, un de muntanya que té al·lèrgia al freixa baixa aquí a la primavera, estiu, al maig, pot posar fatal per culpa de l'olivera, i si se'n va a Andalusia ja no en parlem, que pot ser un problema de salut molt greu. Per tant, els freixa, els avellaners, que també serien d'hivern i poden fer molt mal també a zones de muntanya, perquè n'hi ha molt, les zones més fresques, a Tarragona que es cultiva, em consta que hi ha pagesos
al·lèrgics
al pol·len d'avellaner. I després ja comencem amb la parietària, que seguit a la que puja una mica la temperatura ja comença a disparar-se, i el plantatge, que també parietària, gramínies, el plantatge, els plet, que també des de que arrenquen a mitja primavera fins ara encara van estar a l'aire.
O sigui que és tot l'any.
Sí, després ve l'olivera, després pot entrar l'artemísia, a darrere de l'olivera les truanes, que també en parlem, en plantem moltes pel carrer, i a l'aire trobem poc pol·len perquè és molt gros i pesa, però tu passes per sota una truana i estàs ruixadet perfecte de pol·len. Vull dir que potser n'hi ha 10 o 12 d'important, però clar, llavors n'hi ha molts més. I et pots trobar un pagès que sigui al·lèrgic als capblancs, aquestes floretes blanques que ara ja creixen molt pels camps fora de la ciutat i que són magnífiques per la pol·linització i per fer mel, etc, etc. Però mira, una persona que està treballant allà tot el dia, ajuda aquell, és al·lèrgic al pol·len d'aquestes crucíferes. I no gaire ningú més. Però clar, també ho has de tenir en compte. Per això sempre insistim molt que si les persones tenen problemes i no acaben de veure bé què, que ens enviïn una foto de la planta o que ens diguin el què perquè puguem ajudar.
Clar, ajudeu molt perquè, i us ajuden.
Clar, perquè, per exemple, això, els capblancs, el mel coratge, són plantes que causen molt pocs problemes a molt poques persones, però que hi ha gent que està afectada, clar, i li has de poder tractar. Llavors, això va ser en contacte amb una al·lergòloga que hi havia a Tarragona que va morir, pobra, la García Ortega, aquella, amb feines amb persones del territori, no? Pues va ajudar. Però també hi ha el doctor Baltasar al Delta de l'Ebre, que un senyor que anava a llegir sempre el diari en un parc, a sota una vella ombra, que no trobem ni pol·len a l'aire, però clar, si fa tantes flors i tu estàs tot el dia allà sota, o una planta que jo deia que es podia, un arbre que jo deia que, bueno, tots els que fan flor van bé, si parlant amb persones de jardineria, què hem de plantar, clar, perquè et queixes de tot? Bueno, pues el que veieu que fa una flor grossa, grossa, vistosa, que té color, que aquí aniran insectes, però no. Doncs ja està. Sempre t'has d'arrepentir d'alguna cosa que has dit així. Perquè jo sempre parlava de l'amèlia, Amèlia Zedarach, que també n'hi ha moltes de plantades, que jo sempre deia, s'ha d'anar en compte amb els fruits, perquè si el terra és asfal, per exemple, o una vorera pots relliscar, perquè el pinyol és molt dur, però és que dos metges, dos al·lergòlegs, Tenerife i Barcelona, la mateixa setmana, dos al·lergòlogues, em van preguntar, oye, que jo tinc una niña que va con su madre al parque i no sé què, i era l'Amèlia. I l'al·lergòloga de Barcelona, també una senyora que li entrava l'Amèlia pel balcó. I clar, és això, si tu té, que jo penso que el meu és gandul, però si una persona té un sistema immunitari molt actiu, molt disposat a defensar-lo, i qualsevol cosa que veu pensa que allò pot ser un problema i es posa a combatre, tant li fa que la planta tingui flor maca i vistosa i que s'estigui disputant aquell pol·len amb la bella, és igual.
Fa la cos, reacció, sí, reacciona.
La proteïna aquella reacciona, saps? I per això és molt important que mantinguem molt un contacte, perquè depèn de què ens pregunta el metge, nosaltres com a botànics ens fem la composició del lloc i penses i comences a dir, ostres, prova això, pobre lloc, podries... Perquè després hi ha totes aquestes reactivitats creuades que dèiem, freixa, olivera, elements molt pròxims que comparteixen proteïna i ja està.
I que fan, clar, ja, el plàtan, aspectes similars.
El plàtan, sí. I les gramínies.
Ja em diràs.
No tenen res a veure. Però hi han coses d'aquestes que tenen proteïnes que s'assemblen molt i molt, o que siguin iguales, i que causen reaccions. I llavors, és anar pensant en tot això i anar descobrint coses, que segur que no ho sabem tot.
Ah, segur. Però, ja vindran. Jordina, m'estàs parlant de la universitat i metge, no? L'aspecte mèdic. Però quin paper juga o hauria de jugar l'administració per donar suport a aquesta recerca vostra aerobiològica, perquè és protecció de la salut pública?
Això jo crec que va començar a la universitat, com a tants llocs, però que l'ideal actualment seria que estigués a l'administració. Per mi és com la meteorologia. Vull dir, necessitem uns aparells, hem de fer uns seguiments, ara s'estan fent aparells automàtics que encara no està ben posat a to el sistema, però hi serà en un futur. Tot plegat porta a que hauria d'estar en un lloc, i que en molts països hi és, Finlàndia, Alemanya, vull dir, hi ha tots uns, Suïssa, que és el servei meteorològic del país que té un sector que és els estudis aerobiològics. Quina dificultat hem tingut sempre? Que si parles amb meteorologia et diuen que això és salut pública, i si parles amb salut pública això no és prioritari perquè la gent d'això no es morirà i no tenen diners, i ja tornem a ser-hi. I ara havíem arribat a un punt, ja fa 2 anys, que jo espero que finalment es desencalli, perquè ja no podem aguantar més la situació de desastre econòmic que tenim actualment.
El vostre grup.
El nostre grup, amb el govern de la Generalitat, semblava que a través de l'oficina de canvi climàtic de Catalunya ens donaven una subvenció que ens permetia poder pagar els sous d'aquests tècnics que treballen per... Jo no, jo sóc professora, jo no...
Però, jo res, jo ho faig... Però hauria de ser més estable, perquè m'estàs parlant de subvencions, clar. I això té un principi i un final.
Clar, clar, però la idea és, bueno, com a mínim, amb aquesta subvenció ajudeu-nos a mantenir 3 anys mentre busquem un altre mecanisme, perquè el que està clar és que si cada vegada l'autònoma ha de buscar un professor de botànica que vulgui treballar amb aquest tema, no és factible. Vull dir, aquest tema va aparèixer així per tot el moment que va aparèixer. Però, clar, la botànica... La recerca en botànica no sempre o actualment no es premia tant. Jo sóc fruit d'una època que la recerca figura que havia de ser aplicada, però ara no és així. Ara tira la genòmica i tot un altre seguit de coses. Llavors, això és un servei al país. El mateix que les persones els diguem quin temps farà i els diguem si hi ha SO2 a l'atmosfera o no, els hi hem de dir quins pol·lens hi ha, perquè el que està clar és que els pol·lens i les espores que hi ha a l'aire afecten. I sabem a quantes persones l'afecten i ells ho saben. I, en canvi, l'ozó, com el tenim quantificat, quin és l'efecte? Vull dir, no vull pas dir que no es medeixin, però que això també s'ha de dir. Mm. Llavors, per mi l'ideal seria, no?, abans no desaparegui per edat i per tot plegat d'aquesta professió, ja que som pioners.
Sí.
I som exemplars, o sigui, encara m'ho han dit recentment, la gent no es dedica a fer això, la gent es dedica a fer la seva recerca i bueno, ja fan coses, però la dedicació que hem tingut aquí sempre a la societat no és un fet comú.
No, aquesta voluntat de servei públic és insòlita.
Jo per mi l'exemple és si en Fontseré, sí. El doctor Fontseré, sí. No se li hagués fet cap cas. Quan va començar amb les seves històries meteorològiques, estem exactament igual. Per mi seria molt greu que el dia que jo deixi la universitat perquè no hi ha més remei, o no hi sigui, entén-me, que també arribarà el dia, tinc entès, hi hagués una interrupció.
Seria una pena.
Perquè el que tenim són, a més, dades, és un registre del canvi climàtic.
Clar.
Tot el que tenim pots estar veient, intentant entendre per què quan ha fet més calor, més fred, el mes de gener o l'octubre, com ha afectat això a cada una d'aquestes 150 tipus de pol·len i 50 tipus d'espores que tenim a l'aire. Ho tenim, veiem una tendència, uns pol·len d'arbres tendeix a augmentar, el d'herbes tendeix a disminuir, les alternàries pugen, allà hi de pujar gairebé tot. Pobres, vull dir, sembla que de cara a les al·lèrgies pot ser un punt més complicat que altres. Això no es pot... Sí que ho pots interrompre, evidentment, tot pot passar, però ostres, no hauria de ser. I espero sincerament, però ja amb ànsia, que el 2025 sigui finalment l'any en què sí que ens paguin el compromès, perquè nosaltres la feina l'hem feta i els sous s'han pagat. I, per tant, hem de poder-ho seguir fent perquè estem arribant al límit de les possibilitats de mantenir el servei. Sí,
clar, sí, seria una pena.
Seria una pena i seria una pèrdua pel país. No, a vegades dius... No és perquè ho faci jo, no, vull dir, perquè hi ha moltes altres coses que penso que no s'han de perdre, però aquesta és una cosa que, sincerament, per mi, diria... molt malament del país, que amb tota la dedicació, explicació, ben muntat que està el sistema, etc etc.
I el fons que teniu.
Saps? Hi hagués un moment que l'haguéssim d'interrompre per falta de pressupost, que és el risc que tenim.
Estem arribant al final. Per acabar, podríem preguntar-te pels projectes futurs o les línies de recerca que penses que podríeu assolir.
Sí, nosaltres...
Més enllà del que feu ja.
Sí, nosaltres ara... Jo hi ha tota una feina de divulgació escrita, coses escrites que puguin ser d'utilitat, que això espero la jubilació, a veure si llavors tinc temps de poder fer aquestes coses simples, però que puguin, no, donar una idea, que estiguin allà penjades per qui ho vulgui. Però una cosa molt important que s'hauria d'aconseguir és realment aquestes màquines que s'estan començant a inventar perquè facin la feina que ara fan persona, que s'arribi a que la puguin fer. Segurament no tindrem una llista de 150 pol·lens diferents i 50 espores, però que tinguem els més importants, que es puguin anar comptant d'una manera automàtica, perquè això ens permetrà veure-ho en temps real.
Clar.
Nosaltres tenim un aparell d'aquests que l'hem estat entrenant i entrenant fa 2 o 3 anys que hi treballem, d'una empresa suïssa, que és una de les que estan per aquí al mig posades, però no, com que les dades que nosaltres proporcionem les han d'acabar treballant ells i també han anat tenint molta feina i no s'hi han posat prou, de moment els resultats encara no són prou bons. Però clar, quan això ho tingui, és com la temperatura. Abans hi havia la persona que se'n cuidava, que sortia a les 7 del matí, a la 1 del migdia, a les tantes de la tarda, i tenies pim, 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 i ara tens...
un continu.
Doncs tindrem un continu i abans de sortir de casa podreu penjar el web o el que ens haguem inventat aquell moment per difondre-ho, i veureu el quart d'hora abans, la mitja hora abans, el que li puguem dir, si hi havia o no hi havia aquell pol·len a l'aire.
Si és millor sortir amb mascareta o no, per exemple.
Exacte.
No?
I això és molt interessant, perquè els pol·lens no estan tot el dia. Jo ara dic que durant aquest dia n'hi ha hagut 34 pol·lens per metre cúbic, però no hi han sigut tot el dia. Hi ha hagut una estona que n'hi havia 100 i una altra que n'hi havia 0. I clar, i aquí ens quedarà dibuixat. Per tant, per mi aquest és una de les coses molt importants a les quals hem d'arribar. I després també, doncs, això, mecanitzar una mica les prediccions, que jo sempre les he fet molt sui generis, saps? Vull dir, bueno, doncs això, si arriba una persona que ja funciona més amb estadístiques i amb segons què, que puguem controlar que s'acaba fent un model fiable, bueno, que sembla fiable, doncs...
Potser es poden treure altres conclusions,
sí,
també.
Sí, i poder seguir, sobretot, en funcionament, i en contacte amb tota aquesta xarxa internacional en la que estem inclosos, a la xarxa mundial, perquè el que localment, tot i que Catalunya sigui molt divers, el que localment no tenim prou exemples per fer, a escala europea sí que ho tenim, i a escala mundial, i per tant és el mateix. Vull dir, és que tu puguis aportar el teu pa passat perquè n'aprenguem entre tots i s'avanç. Va per
Ostres, aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Jordina Belmonte, botànica, dedicada a l'aerobiologia, que ens has
botànica aèria.
Botànica aèria,
sí, està
és
bé,
bonic.
No? Però sí, botànica aèria està bé i queda estrany, no?, perquè les plantes són a terra. No. Botànica
però,
aèria.
Però també fan servir l'aire per dispersar-se. No? Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos això, què respirem i com ens afecta. Els oients us esperem d'aquí a un parell de dies, aquesta vegada amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, ja sabeu que du dues os, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i el blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra a la taula de so i Cristina Junyent qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenomen Natural, programa de ciència de Ràdio Ferrer.